Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Reprenem la roda política dedicada a conèixer la nova llei de benestar animal i com l'aplicaran els ajuntaments. Lourdes, recorda'ns qui són els nostres convidats.
Doncs sí, Sílvia, ens acompanya la Cristina Badell, ella és tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola. Molt bon dia, Cristina.
Hola, bon dia.
Tenim a la Míriam García, regidora de Benestar Animal de l'Ajuntament de Santa Oliva. Molt bon dia, Míriam.
Bon dia.
I tenim al Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia. Molt bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Bé, ara sí que ja tinc ganes d'entrar en matèria i us preguntaré a la brava. Què us sembla realment aquesta llei? I no em refereixo, és a dir, sabem que hi ha bones intencions, però, i jo abans ho parlava amb la Míriam, està molt bé que legislin, però al final, i això ho heu dit els tres, us esteu menjant vosaltres una llei que no té partida econòmica. Per tant, m'agradaria que fossis sincers. Jo sé que la tècnica, pobra, no pertany a cap política. Aquí tinc dos partits polítics. Total, bueno, dos d'esquerres, vull dir, un d'Esquerra Republicana, un socialista, però m'agradaria que, independentment del partit que hagi fet la llei, siguéssiu una mica sincers. Cristina, comencem amb tu, potser que ets la que no toca política.
Bé, bueno, com han dit doncs, el regidor i l'alcalde, la regidora, perdó, i l'alcalde, evidentment, ens trobem doncs, que hem d'aplicar aquesta llei i, com bé han dit, doncs, falten recursos econòmics i, a més, falten recursos doncs, tècnics i per desenvolupar-la. No? Evidentment, haurem de dotar de partides pressupostàries doncs, de cara a identificar aquests gats de colònies. Nosaltres, per sort, i també... O sigui, nosaltres, les colònies, les esterilitzacions, les paga l'Ajuntament, però, evidentment, comptem amb nombroses voluntàries que des d'aquí també volem agrair la seva feina, perquè sense elles doncs, no podríem portar les colònies controlades tan bé com les que tenim. Però, evidentment, doncs, falten recursos econòmics doncs, per si ara s'han d'esterilitzar aquests gats i falten recursos econòmics per fer campanyes de tinença responsable i per obligar, que és el que diu la llei, doncs a que tots els animals estiguin xipats per poder censar-los, ja que és obligació, i esterilitzats. Que comentava molt bé l'alcalde, era doncs això, no? Nosaltres ens trobem amb gossos que estan abandonats, diguéssim, a la via pública, estan xipats però el xip no està actualitzat. I ens trobem, bàsicament, i en resum, amb això, amb aquesta llei que és ja d'aplicació i que ens falten doncs, recursos i també doncs, recursos per desenvolupar-la. Jo soc tècnica de medi ambient i toco moltes tecles, no? Llavors, evidentment, doncs, també m'hi he de posar. Com hem comentat, hem de adaptar la nostra ordenança, que és del 2010 i està molt desfasada a la realitat, però falten recursos econòmics i dedicació per part doncs meva, en aquest cas.
Mm-hmm. Pere, i em sembla que ens deixaràs aviat perquè allà suposo que hauràs d'entrar en alguna conferència o alguna cosa, no?
Em toca entrar, sí. Bé, la llei, com bé s'ha dit, la intenció és bona, eh? Està bé que es reguli tot aquest àmbit. El problema és això, no? Les presses, no vull dir la improvisació, però potser la manca d'intercanvi d'informació amb els municipis, amb el territori, perquè no és el mateix un poble que un altre. Vull dir, cada poble té la seva realitat en aquest sentit. I al final s'intenta fer una llei que sigui molt àmplia i que tothom la pugui incorporar, però a la pràctica és això, se'ns fa difícil. No tenim recursos, no tenim persones, no tenim diners per fer-ho, etcètera. jo crec que passa el que passa molt sovint, malauradament, quan es legisla de forma general, doncs que no es té en compte el territori ni les realitats ni els casos particulars que la majoria de municipis té. I això doncs ens posa en un atzucac difícil de gestionar.
Pere, si vols t'acomiado ja. Gràcies, perquè sabíem que era complicat que entressis. Tot i així, com sempre podem comptar amb tu, Pere Bernet, gràcies.
Sí, jo,
i que vagi
ja,
molt bé a Municipal.
Per mi sempre és un plaer col·laborar amb vosaltres, vull dir, m'hi sento molt a gust i ja et dic, encara m'has de convidar a venir aquí als estudis de ràdio diumenge. Vull dir,
és que, mira,
esperant,
si no haguessis estat perquè estaves a Lleida, t'hauria convidat aquí.
Em convidaves, va.
I tant.
Molt bé.
Pere Bernet, gràcies.
Doncs,
que vagi molt bé al Municipal.
Moltes gràcies, que vagi bé. Adéu.
Gràcies.
Merci, adéu.
Míriam, has sentit el company, a l'alcalde, a la tècnica, que has de dir tu?
Doncs jo una mica amb la línia de lo que parla la Cristina i el Pere. O sigui, entra en vigor una nova llei de la que no tenim molta informació a nivell de la gestió municipal i jo crec que es necessita, és una necessitat d'informació o formació d'aquesta nova llei pels ajuntaments i dels recursos que hi poden haver. O sigui, està bé, després segur que hi ha unes bases de subvenció i de més, però és com que et fan aquesta llei i et deixen una mica, doncs ja t'ho faràs tu, no?, com a administració. I aquí trobo que hi ha una mancança força d'informació i de... el que deia la companya abans, unes sinergies entre ajuntaments, no?, amb una fulla de ruta, no?, de fer què fem, no? Hi ha ajuntaments que tenen unes necessitats, altres que en tenim unes altres, però per on tirem, no? En el cas de Santa Oliva, doncs, ens trobem aquesta situació, que estem treballant a correcuita, no?, per intentar solventar, que les coses es facin bé i, doncs, que... Doncs, n'hi ha molta feina, des de campanyes... De responsabilitat pel veïnat i per tothom, fins a una bona organització per les colònies, a la recollida de gossos, que també la fem, que ens trobem gairebé gossos molt sovint, doncs tenim convenis amb protectores i de més, però aquesta àrea s'hauria de reforçar una mica més.
Clar, Cristina, quina dotació econòmica teniu a l'àrea de benestar animal?
A veure, nosaltres, com bé dit, el tema de la recollida d'animals domèstics està mancomunada i doncs, la quota que cada any ens pertoca per aquestes recollides ronda al voltant, crec, ara falta... Jo crec que són uns 900 i pico euros al mes... Doncs això per 12 mesos. A part, evidentment, tenim tot el tema de les esterilitzacions, que també ho fem a través del CAT, de les colònies felines. Això són quotes taxes que també en giren i que ara, en aquesta modificació de pressupost, hem hagut de dotar de més partida pressupostària perquè hem esterilitzat gats ferals. I això doncs, potser ens suposaria uns, si no vaig errada, també uns 5.000 euros l'any, pràcticament, ens gastem pel tema de les colònies. A més, des de l'Ajuntament d'Olèrdola donem també l'aliment a aquestes voluntàries que s'encarreguen de la gestió de les colònies. Això tenim una licitació i són uns 1.000 i pocs euros a l'any. I a part, doncs, queda tot el tema doncs, de les campanyes, no? Com bé dit, ara fem una campanya de civisme, que és l'edició i la impressió dels tríptics, més, evidentment, tota la feina que acompanyarà els agents municipals. També estem esperant la dotació econòmica per comprar aquestes ampolles doncs, perquè els ciutadans que tinguin el gos censat puguin recollir-les per diluir els orins, perquè també és una altra de les problemàtiques, el tema de les olors. I si de cara ja crec que l'any vinent doncs, iniciem una campanya i a més de volem o intentarem amb la regidoria corresponent fer una campanya d'esterilització i de xip i intentar doncs, bonificar els ciutadans amb unes clíniques doncs, que s'ofereixin el cost d'aquestes actuacions que són obligatòries per llei. No? Com bé he dit, hi ha molts gossos que estan, o gats que estan identificats però no estan esterilitzats. Encara ens falta doncs, molta feina en quant a identificació. Sabem que són costos elevats i intentarem, com he dit, és un tema a parlar a nivell de pressupost de 2024, però intentarem fer alguna campanya per ajudar la ciutadania en aquest aspecte. Per tant, doncs, bueno, sumant totes les coses, hi ha una partida pressupostària i important i crec que des de l'equip de govern doncs, es vol seguir en aquesta línia i si s'ha de dotar doncs, per fer alguna campanya més de tinença animal segurament doncs ho fem.
Clar, ara anem a fer la comparació odiosa. Que Santa Oliva, quina partida pressupostària teniu vosaltres, Míriam?
A veure, nosaltres tenim una partida pressupostària del pressupost del 2023, que és la que tenim ara, d'uns 11.000 euros. En aquests 11.000 euros aquí tenim un conveni amb una veterinària en la que tenim gairebé uns 4.000 i pic euros per les esterilitzacions dels gats a les colònies felines. D'aquí també hi surten els diners amb el conveni amb la protectora, quan ens trobem gossos al carrer, que els hem de portar cap allà perquè no tenen xip, que gairebé són tots els casos. I d'aquí també doncs, surten doncs, quan s'han de fer les fumigacions i de més doncs, a qualsevol doncs, indret del municipi. Llavors, clar, és una partida petita, veient la problemàtica que tenim al municipi. Llavors, clar, nosaltres estem treballant per doncs, aquest pressupost, aquesta partida, fer-la més gran pels pressupostos del 2024 i poder doncs, pal·liar una mica més tota la necessitat que tenim. Clar, jo, a nivell personal, no, jo deia, ostres, podem fer moltes coses, no? Des de la regidoria de benestar animal, doncs fem campanyes de conscienciació, no? Havíem parlat també, no? D'això de formar també els voluntaris i les voluntàries, no? Que donen menjar, no? Però clar, això ho deixes una mica a banda perquè la necessitat és una altra, tenim una altra realitat. Llavors, clar, què és el que farem el 2024? Doncs, en primer lloc, serà licitar el servei, perquè ens estem veient que les voluntàries no arriben a tot arreu, doncs, tenen les seves vides també i nosaltres estem superagraïdes sense elles. Doncs, els 100 gats que tenim esterilitzats el 2023 no hi serien. Llavors, nosaltres estem molt agraïts a elles, però necessitem acabar de controlar més colònies, que és bàsicament dels problemes que n'hi ha, és el prioritari ara mateix. I doncs el que deia abans, seguir treballant i seguir pensant coses i mirant quins recursos tenim com a ajuntaments i anar picant portes.
Clar, a banda de Santa Oliva ens trobem, ja hem comentat el tema de la policia, per tal, el tema de sancionar. És inviable, però a banda no teniu tècnics. Tècnic en matèria de benestar animal.
No, ara mateix no. Llavors, clar, aquí ens trobem una mica, doncs que no sé com dir-ho.
Que els trobeu amb,
sí,
amb
una mica,
manca, no?
Sí, exacte. Una mica és com un obstacle més, no? Per arribar allà on vols, no? I, clar, bueno, ens dificulta una miqueta més, però, bueno, farem el que puguem. No ens queda una altra.
No, exacte. Us pregunto a les dues. Us heu llegit la llei de benestar animal. Us l'heu llegida, perquè jo la veritat és que ja m'he perdut bastant.
Jo sí.
Cristina, sí. Tu te l'has llegida, sí, llegida, no?
I he marcat amb subratllador aquells temes que més doncs ens exigeixen als ajuntaments. I sí que és veritat, i com he dit abans, doncs sí que a nivell tècnic tenim, bueno, hi ha un foro de salut pública de la Diputació de Barcelona que estem doncs intentant demanar que hi hagin jornades, ja no només tècniques, sinó evidentment també per la part de l'equip polític, que pugui doncs donar de la llei el que implica més els ajuntaments. Evidentment, tots estem d'acord en que els gossos, gats, animals s'han de protegir i se'ls ha de garantir aquest benestar, però sí que falten jornades, no?, tècniques que expliquin una mica la responsabilitat que tenim com a ajuntaments, que evidentment la sabem, i que facin doncs com protocols, o que hi hagi més participació, diguéssim, perquè és una llei que ja ha entrat en vigor i que encara li queda recorregut perquè nosaltres puguem tenir doncs totes les eines per desenvolupar-la, no? Jo parlava i per sort també tenim aquest servei mancomunat i també doncs estem demanant que facin alguna jornada, que aglutini doncs diferents ajuntaments, com deia la regidora també, doncs mira, jo tinc aquesta campanya o jo tinc aquesta ordenança, doncs, que evidentment les ordenances són públiques, però bueno, parlant també doncs si també entren a nivell d'agents o voluntaris, doncs intentar fer trobades per poder anar tots en la mateixa línia i desenvolupar-la com ens pertoca, no? I això sí que, sí, ja et dic, l'he llegida, però ens falta posar-la en comú.
Clar, jo ara em vull aprofitar una mica de tu, Cristina. Si m'ho permets... de totes les bestieses que a vegades surten als mitjans de comunicació,
sí,
els periodistes saben preguntar, vale?
Sí.
No som entesos, i jo ja he dit que no m'he llegit la llei.
Sí.
El tema de la formació, de que tots els que tenen animals de companyia han de treure's un carnet, etc. Això és real o està agafat amb pinces?
A veure, el que diu la llei és que parla de gossos, val? Dels propietaris dels gossos. I diuen que, evidentment, han de superar un curs de formació que serà gratuït i que estarà reglamentat. Per tant, entenc que fins que no hi hagi aquest reglament no podrem exigir-lo. A mi el que em preocupa també és, un cop hi hagi el reglament, si tot aquell personal que té gossos fins a dia d'avui s'haurà de treure aquest carnet o serà a partir d'ara. Jo crec que serà totes les persones que tinguin gossos. Llavors, bueno, ens falta saber aquest curs de formació, quina durada tindrà, qui l'impartirà, si l'Ajuntament, evidentment, ha de controlar doncs que tot el propietari tingui aquest curs i entenc que seria apte o no apte, o simplement que assisteixi a aquest curs, doncs s'haurà de comprovar a nivell municipal. Però sí que la llei, evidentment, ho diu, que els propietaris de gossos hauran de tenir un curs de formació i que aquest serà gratuït i estarà reglamentat. Per tant, fins que jo no vegi el reglament, de moment, que és el que diu la llei, de moment fem com fins ara. És a dir, aquest curs, doncs no... Perquè ja et dic, falta informació de qui l'impartirà, de quantes hores serà, de si serà apte o no apte, o simplement assistència. Tot això ha d'haver-hi una reglamentació i entenc que ha de sortir de l'Estat, perquè és qui fa la llei. Sí que a mi m'ha arribat que hi ha d'haver-hi doncs un reglament que la desenvolupi. Al final també doncs hi ha la llei de gossos potencialment perillosos, després hi ha el reglament que la desenvolupa. Qualsevol llei també a vegades va acompanyada del reglament, que et dona més pistes, no? Doncs entenc que aquest reglament donarà molta més informació sobre aquest curs de formació pels propietaris dels gossos, que doncs ja fan preguntes, no? Evidentment se sap que han de tenir assegurança tots els gossos, que fins ara només eren els gossos potencialment perillosos, i molts ja estan demanant informació i se sap que els poden assegurar a través de l'assegurança de la llar. Però bueno, aquest curs, com que tampoc està reglamentat, doncs tampoc els hi podem donar massa informació.
Clar, aquí, però aquí no sé jo fins a quin punt el reglament hauria de ser abans de la llei o la llei és abans del reglament, és a dir, que és primer l'ou o la gallina?
Primer és la llei, després el reglament que desenvolupa la llei. Llavors, el que passa és que tampoc, evidentment, no ens han dit, no? Doncs si aquest reglament sortirà en 6 mesos, sortirà en 1 any, no ho sabem, ens falta aquesta informació i, per tant, doncs, a nivell d'aquest curs de formació estarem a l'expectativa i a l'espera de saber quan sortirà aquest reglament que desenvolupi aquesta llei de benestar animal.
Míriam, us estan anant a l'Ajuntament ja a informar-se d'aquesta llei o de moment no?
Bueno, no tenim moltes trucades per això. La gent sap que hi ha una nova llei i doncs estan una mica a l'expectativa, no? És com, bueno, no en tenim, encara no.
Encara no hi ha consultes. Cristina, tu comentaves el tema de l'assegurança. Jo tinc gos i, curiosament, l'assegurança de la llar no em cobreix. Però val a dir que jo fa anys que el tenia assegurat directament com una assegurança a banda, però jo el tema de les assegurances crec que també van molt perduts en aquest aspecte.
Sí, clar, és el que... bueno, falta això, el reglament, no? Sí que hi ha gent doncs, que ha demanat informació o companyes de feina, que ho comentem, no? Que tenen gossos. En aquest cas, doncs, si poden incloure dins de la llar, doncs ho fan, diguéssim. Però també falta informació, és a dir, és una mica el que ha dit el regidor, no? Doncs ens donen aquesta llei que és a nivell estatal, que no miren doncs, ajuntaments que són petits, que en el cas de la companya doncs, no tenen ni policia, i llavors falta aquesta informació que, tot i que la llei estigui en vigor, doncs, bueno, s'haurà de desenvolupar, ens hauran de dir com no sé, quins imports estaran, hauran de tenir assegurats aquests gossos. En el cas dels gossos potencialment perillosos ho tenim claríssim, però en el cas d'un gos, doncs, no sé si anirà en funció del tamany, no sé si anirà en funció de la raça, no sé si anirà en funció de si és una raça més perillosa o no, que això també ho volien eliminar i que de moment no s'ha eliminat. El tema dels gossos potencialment perillosos també és un tema que està sobre la taula. Per tant, doncs, sí que hi ha, evidentment, com tu, doncs, hi ha gent que ja el té assegurat doncs, per possibles altercats que puguin tenir, però també falta aquesta manca d'informació i fins que no es reguli, fins que els ajuntaments tampoc no facin campanyes, doncs hi ha gent que s'ha sentit a parlar d'aquesta doncs, llei pels mitjans de comunicació i, evidentment, som els tècnics i els polítics els que l'hem de llegir i aplicar-la, però hi ha molta desinformació i s'han de fer doncs, això, bones campanyes de comunicació i de tinença responsable perquè la gent tingui la informació i perquè com a municipis, ja siguin petits com el nostre o grans, puguin arribar a controlar tot aquest tema que, bueno, que està sobre la taula i que se'ns ve a sobre de manera imminent.
Déu-n'hi-do. Doncs ho deixem aquí. Cristina Badell, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i haver-nos posat una mica més de llum en aquest aspecte. I Míriam García, regidora de Benestar Animal de l'Ajuntament de Santa Oliva, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant el dia d'avui.
Gràcies, Lourdes.
Qüestió de segons i ens plantem a 11:15, cita amb l'actualitat, amb el segon flash informatiu d'aquest dimarts i després seguim parlant de ciberseguretat.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en Xarxa. L'Ajuntament de Vilafranca engega una nova campanya informant de les normes de circulació dels patinets. El tinent d'alcalde de Seguretat i Convivència, Ramon Zavalla, acompanyat de l'inspector en cap de la policia local, Albert Romero, i la responsable del Servei de Convivència i Ciutadania, Dolors Marín, han presentat aquesta campanya per ampliar la informació sobre l'ús adequat dels vehicles de mobilitat personal, bàsicament els patinets elèctrics. S'han editat uns flyers informatius que gràficament mostren aspectes bàsics, com ara el límit de velocitat als 25 km per hora, la prohibició de circular per voreres i zones de vianants, la recomanació de l'ús del casc, el compliment de les normes de circulació com la resta de vehicles i la prohibició de circular més d'una persona damunt del patinet. Una part important del públic al qual s'adreça aquesta campanya són els joves d'entre 12 i 16 anys. Sant Sadurní ha tornat a commemorar el dia del dol gestacional, neonatal i perinatal. El grup de famílies, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Sadurní, va organitzar aquest diumenge un emotiu acte de record i acompanyament a les parelles i famílies que han patit la pèrdua d'un nadó, coincidint amb el Dia Internacional del Dol Gestacional, Neonatal i Perinatal. La regidora d'Igualtat, Laia Albiol, i l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, acompanyats per diversos regidors i regidores del consistori, van participar en aquest acte per reivindicar l'acompanyament que les institucions han de prestar en aquestes experiències que pateixen moltes famílies i la necessitat de poder conviure i reconèixer el dol d'aquestes prematures vides que ja no hi són. Us parlem ara de les bases de la quarantena Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort. La Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort ha fet públiques les bases de participació per a la propera edició, que es durà a terme a principis del 2024. El certamen arriba enguany a la seva edició número 40 d'adults i la 8a mostra infantil i exposarà les seves obres del 12 al 31 de gener a la Casa de Cultura Mas Catarro. La recepció de les obres de la categoria d'infants finalitzarà el 15 de desembre a 4:45 de la tarda, mentre que les obres d'adults es podran presentar de l'11 al 15 de desembre, de dimarts a divendres, de 3 a 8 del vespre, i el 14 de desembre, de 10 a 1. Les bases, tant en la categoria d'adults com a infantil, es poden consultar al web municipal de Santa Margarida i els Monjos. I acabem explicant-vos que el calafellenc Miquel Mañé s'ha proclamat campió del món de gimnàstica aeròbica. La Copa del Món s'ha disputat a Bucarest. El jove esportista calafellenc Miquel Mañé s'ha coronat com a campió en l'especialitat individual masculí en la prova de la Copa del Món de gimnàstica aeròbica que s'ha disputat a Bucarest, a Romania. Mañé també s'ha coronat com a campió del rànquing anual de les tres copes mundials que s'han celebrat aquest 2023 als països de Portugal, Japó i Romania, posant Calafell en l'elit de la gimnàstica aeròbica.
Penedès en xarxa.
Són 11:04.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Avui a la secció mensual de ciberseguretat parlem de seguretat des del punt de vista del desenvolupament. I ho farem amb el Jordi Molina, director tècnic de Teradis, que ens acompanya als estudis de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
I un altre expert, el Luis Lorenzo, desenvolupador web a l'Aucatu, que ens acompanya per telèfon. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I també tenim aquí a l'estudi la nostra anfitriona, que cuida totes aquestes trobades i aquests continguts, la Mireia Alemany, de Teradisc. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Mireia, per què proposeu parlar de seguretat des del punt de vista de desenvolupament, que com usuaris potser ens queda una miqueta lluny, no?
Bé, al final, avui dia treballem molt, o fem servir molt, tant pàgines web com e-commerce, i no arribem a tenir en compte tot l'entramat que hi ha darrere i tota la seguretat que cal perquè les nostres dades i tot el funcionament sigui del tot segur.
Si us sembla, anirem a PAMS, Jordi, Lluís, i comencem explicant què és exactament el desenvolupament, o potser més fàcil, què fa un desenvolupador. Lluís, tu què fas?
Bueno, un desenvolupador, bàsicament, el que agafa són uns requeriments, ja sigui des de negoci o des d'un objectiu que s'ha de fer, i el que implementa és una solució, ja sigui per dispositius mòbils o per navegador o per sistemes operatius, que resolgui un problema. I ho resolgui d'una determinada manera, amb uns determinats passos i amb uns determinats resultats, ja siguin gràfics o de processos.
Per tant, és vital la feina.
Sí, avui dia i cada cop més és vital.
I és bàsic utilitzar un software de confiança. Què vol dir això?
Sí, mira, cada cop més hi ha més eines, més llibreries i més programes a l'abast d'un desenvolupador per fer aquestes, per implementar aquestes resolucions o aquests problemes que vol resoldre, perquè abans hi havia poquíssima informació, poquíssimes llibreries, poquíssim software, en definitiva, llavors era el que hi havia. Però avui dia, doncs, cada dia surt un framework nou, un framework és com un kit de treball que fa totes aquestes tasques que hauries d'implementar tu, te les dona ja fetes, i llavors fa que el desenvolupament sigui molt més ràpid i àgil. Però, clar, cada cop hi ha més, i surten de llocs que són de menys o més confiança. Llavors, avui dia, el més important, o una de les coses més importants, és triar un software de confiança que estigui mantingut, que no estigui abandonat i que qui ho ha fet pues, tingui certa pues, rellevància. No rellevància, sinó confiança, més aviat.
Que et generi confiança. Casos,
sí, perquè es poden donar casos de que tu utilitzes un software que creus que, per exemple, et pinta unes coses per pantalla, però per darrere està enviant les teves dades a un servidor que després les analitza per utilitzar o vendre les teves dades.
I feies al·lusió a un concepte que m'agradaria que ens expliquessis millor, el de llibreries, perquè entenem el que és una llibreria, sí. Però en aquest món del desenvolupament, què vol dir?
Llibreria és com un conjunt de funcionalitats o de funcions que tu pots utilitzar sense haver-les de programar a tu a mà. Per exemple, un sistema d'autenticació, no? Que tu poses el teu usuari i la teva contrasenya. Doncs això s'utilitza molt en diferents àmbits. Avui dia, doncs, quasi tots els e-commerce, quasi totes les aplicacions, doncs, tenen una part privada on t'has d'autenticar. Doncs en cada programador, en comptes d'haver de desenvolupar la seva solució, pot agafar una llibreria d'autenticació d'un proveïdor X, que ja pot ser una empresa o un usuari normal que ho faci tipus open source perquè li motiva, perquè li agrada. Llavors tu utilitzes aquesta llibreria que es diu perquè implementa aquestes funcionalitats per no haver-les tu de fer.
D'acord. Jordi.
Sí, una mica per ampliar el que ha comentat el Lluís. No, els desenvolupadors no sempre resolen tots els problemes a tot arreu que vull dir amb això. Hi ha molts problemes que són comuns. No? Els problemes comuns, no? Per exemple, fer una botiga online, cada vegada que es munta una botiga online no es desenvolupa des de zero normalment. Normalment el que es fa és aprofitar una sèrie de desenvolupaments que ja existeixen. Alguns són doncs, marcs de treball, no? Els frameworks que ha comentat el Lluís, que permeten desenvolupar més ràpid perquè funcions habituals ja estan implementades, i d'altres són simplement programari que fa de botiga online i que només l'has de desplegar i adaptar les necessitats d'aquell client. A més, a aquestes botigues se'ls pot ficar funcionalitats addicionals. No? No sé si quan heu comprat us heu fixat que a l'hora de pagar pots triar diferents formes de pagament. No? Normalment, per cada forma de pagament s'ha d'implementar un codi que l'entengui. Imaginem-nos que a cada botiga online del món s'hagués d'implementar això de zero cada vegada. No és així. Normalment, els propis proveïdors de les passarel·les de pagament et donen la seva llibreria perquè tu la integris amb el teu programari de forma més àgil. Llavors, què és el que està passant avui en dia a nivell de seguretat? A nivell de seguretat està passant el que se li diu, així tècnicament, atacs en la cadena de subministrament, que és bàsicament que hi ha un actor que, per exemple, la llibreria per pagar a Espanya més utilitzada és la de RedSys, per exemple, no?
Sí.
Doncs un actor dolent fica una llibreria que es diu Red 6-2.
Amb aquest 2 final.
Amb aquest 2 final, o Red-6. I llavors això pot portar confusions a alguns desenvolupadors i descarregar-se aquesta llibreria, que no és la bona. I què és el que fan aquests actors maliciosos? Aquests actors maliciosos el que fan és, en aquesta llibreria, potser sí que fan tot el que s'ha de fer per pagar, però a més hi fiquen alguna acció, com em quedo el número de la targeta, o capturo informació de l'usuari, i després, pues, per temes de màrqueting mal dirigit, coses així, doncs, treballen d'aquesta forma. Llavors, el que comenta el Lluís és que per evitar aquesta mena d'atacs, el que has de fer és, com a desenvolupador, quan tries la llibreria, ja no és simplement agafar la primera que trobes al Google o la primera que trobes amb els cercadors de codi que hi ha a internet, sinó que has de ser fi, mirar quina llibreria és la que té més reputació, la que té més manteniment, la que realment, si diu que és d'un venedor X, està respaldada per aquest venedor X, que no sigui que agafis la llibreria que ha fet l'actor dolent, copiant el nom o modificant-lo lleugerament. I això ja és una feina en si, o sigui, això ja és una acció que a nivell de desenvolupament pren hores. També has d'estar molt al dia, no vull trepitjar el següent punt, però has d'estar molt al dia de quan aquestes llibreries els hi apareix o es descobreix, perquè moltes vegades aquestes llibreries tenen fallos de seguretat que per com estan fetes.
Moltes vegades, dius.
Moltes vegades, sí, és molt habitual.
Sí, sí.
Però aquests fallos de seguretat no es descobreixen al moment de posar-les a disposició del públic, sinó que es descobreixen setmanes, dies, mesos, anys després.
Amb l'ús.
Amb l'ús. I amb la inspecció d'altra gent. Llavors, quan aquestes falles de seguretat apareixen, tothom que fa servir aquesta llibreria, si la té amb la versió que està afectada per la fallida, l'ha d'actualitzar. I això és una feinada, i s'ha de tenir molt en compte com tries la llibreria, quan la tries, assegurar-te que és una llibreria, doncs això, que si d'aquí a 2 anys apareix una fallida o li descobreixen, tindrà algú al darrere que la mantindrà.
Per tant, és vital mantenir i actualitzar aquest software amb el qual treballeu, no?
Sí, sí, i no només al nivell del desenvolupament, sinó al nivell de les pròpies màquines. Les màquines on s'allotgen el programari de les botigues o de les pàgines web, bueno, té uns sistemes operatius i una sèrie de programes intermitjos, que són els que serveixen, els que processen, els que fan els càlculs dels carros de la compra, tot això, que també poden tenir problemes de seguretat i que també s'han de mantenir al dia. I és tot una roda que, per mantenir segur, és feina, i has de tenir algú darrere que l'executi.
Per tant, Lluís, tant aquesta búsqueda, aquest cribatge de software de confiança, com l'actualització, al final són hores de feina, no?, per garantir aquesta seguretat.
Sí, tant actualització com manteniment, perquè, per exemple, si tu en el transcurs de... O sigui, al final una aplicació té un temps de vida bastant marcat. Tu fas un desenvolupament, però és igual que un cotxe o una casa. Si tu no li fas un manteniment, s'acaba deteriorant. I llavors part d'aquesta actualització és ve del manteniment de, per exemple, si el teu software que vas triar en el seu moment deixen de mantenir-lo, podries implementar una solució amb una altra llibreria o amb un altre software que implica haver de tocar l'aplicació. Per tant, no és desenvolupo, jo deixo i ja funciona per sempre, sinó has d'estar constantment al dia veient el software que utilitzes, les llibreries que utilitzes, les extensions que utilitzes, com es van movent en l'ecosistema, si surt alguna millor, si la que tenies fins ara ha deixat de mantenir-se i té, per exemple, un tema de seguretat. Llavors has de veure si ho pots arreglar tu i alliberar aquell patch que es diu, o has de buscar una altra implementació. I tornant al tema del software de confiança i relacionat amb això del manteniment, pot passar que, per exemple, s'han donat casos de que una llibreria que era molt utilitzada, el seu autor deixa d'actualitzar-la, algú li compra i canvia les regles del joc, perquè comença, pues, a agafar dades o a fer coses per darrere que abans no les feia. Llavors és molt important això, estar al dia del que passa amb les eines que utilitzes. Al igual que qualsevol professió has de tenir unes bones eines, i cada cop surt, pues, ara surt un martell que és més bo que l'altre, o les màquines amb bateria que substitueixen les escales perquè són més eficients, aquí passa una mica el mateix, tant a nivell de velocitat de desenvolupament com de manteniment, seguretat i actualització del software que desenvolupes.
I els desenvolupadors desconfieu sempre de la informació que proporciona l'usuari?
Això és la regla número 1 del desenvolupador.
Regla d'or.
Perquè tu, si ja pots tenir el millor software del món, el major manteniment, està tot cada cop al dia, però si aquell usuari, per exemple, posa una contrasenya que és 1234, ja estàs, vull dir, tot l'esforç que s'ha fet es perd. Llavors, evidentment, tu com a programador, com a desenvolupador, posaràs uns mecanismes per desconfiar d'aquesta informació. Per exemple, l'exemple que he posat, doncs, quan l'usuari seteja una contrasenya, tu no li deixaràs posar 1, 2, 3, 4. Li diràs, has de tenir tanta longitud, una majúscula, una minúscula, un símbol. Tot això que quan, com a usuari, a vegades sembla molt feixuc...
Ens
molt
fa pesat, la punyeta, sí, perquè et diu que és molt dèbil o et demana això que tu deies ara.
O te la demana canviar cada 2 mesos o cada mes.
Sí.
I llavors són coses per millorar aquesta seguretat, perquè al final l'usuari és molt bàsic i al final has de lluitar contra ell en sentit figurat de per exemple, tu tens un camp o t'ha de posar un número i et posa una lletra A i et trenca tot. ¿Vale? Llavors, com a desenvolupador, també has de fer una feina de tota la informació que saps que l'usuari proporcionarà, pues netejar-la, sanititzar-la i comprovar que és realment el que volies. Llavors, per exemple, un exemple de lo típic del... quan et demana el país per registrar-te, doncs tu, en comptes de fer-li escriure al país, li posaràs un desplegable, un alt tri, perquè d'aquesta manera tothom tria el mateix nom del país o el mateix prefix del telèfon o coses així. O la data. La data també és una data, per exemple, de naixement. Doncs tu has d'assumir, o sigui, no pots assumir que ho posaran en el format que tu tens, perquè poder tu li demanes en format europeu i ho posen en americà, que va al revés al mes del dia. Mhm. Llavors això et pot donar problemes, doncs, de cara a verificar una edat o simplement que et posi el mes, com ja 12 mesos, doncs que et posi 31 i et trenqui el programa, per així dir-ho.
Com sou, eh?
Sí, bueno.
Ja entenc que és pel nostre bé, eh? Per guanyar seguretat, però sempre mal pensant de tot i tothom.
Evidentment, sí, sí.
I una cosa que potser no es coneix des de fora és que vosaltres, per garantir aquesta seguretat de l'aplicació, feu de hackers, entre cometes, no? Intenteu atacar-la, buscar aquests punts dèbils.
Sí, bueno, la part de les proves de penetració i tot això és bastant divertit. És una part que, a més, abarca amb això que comentava el Lluís, no? El Lluís, per exemple, ha comentat la part de revisar què posa l'usuari pel sentit de que la data que arribi a l'aplicació sigui correcta en format, no? Però és que, a més, quan, si no revises les dades, poden donar-se situacions molt divertides, i que són aquestes les que provem d'explotar en els pentesting, amb els tests d'aquests de penetració. Què és el que fem? Doncs, per exemple, no? Sabem, o sigui, quan les aplicacions, tu quan fas una compra i li dones a afegir el carretó, això va parar a una base de dades. La base de dades és un programari que serveix per emmagatzemar dades de forma més o menys estructurada, depenent de quin tipus de base de dades és. Llavors, què és el que fem quan fem un test de penetració? Doncs el que provem és si realment tots els formularis, llocs on un usuari pot ficar qualsevol tipus de dades, estan ben sanititzats, i el que provem de fer, una de les moltes proves que fem, és provar de ficar comandes d'aquella base de dades per veure si arriben al final. És una injecció de comandes que se li diu, i això que ens permet fer, si l'aplicació és vulnerable, ens permet extreure dades directament de les taules d'usuaris, de les taules de factures, de la taula de proveïdors...
El que podria fer un hacker.
Que és el que fa això. Llavors, ho fem amb el sentit de validar que l'aplicació és realment segura, perquè això passa cada dia. Vull dir, és un tipus d'atac que intenten fer cada dia. Si mirem els registres dels servidors que nosaltres administrem de botiga, veiem que és un dels tipus d'atacs més comuns, perquè és el que els atacants volen són dades, perquè les dades al mercat negre es venen. Hi ha llocs online, la Darknet, que diuen, on es ven, o es posa, mira, he robat les dades de tal botiga o de tal comerç, les venc per 5.000 euros. I hi ha les taules de clients, taules targetes de crèdit o sense targetes de crèdit, o targetes de crèdit sense les dates i el número de validació, i estan allà a la venda. Llavors, quan moltes vegades que reps trucades d'algun país estrany que et comencen a oferir històries productes, no sé si us ha passat, dius, com han obtingut les meves dades? Doncs molt possiblement algun comerç online on tu has treballat, o alguna web on tu hi has deixat les dades, ha tingut alguna filtració d'aquesta mena, i les teves dades s'han venut a algun, diguéssim, professional de l'estafa.
I sovint també sentim a parlar de l'encriptació de dades. Què vol dir exactament?
L'encriptació és agafar una dada, no? Tu i jo estem parlant directament, cara a cara, i ens veiem i ens entenem. Però imaginem-nos que haguéssim de parlar a molta distància, no? Com estem amb el Lluís ara, no? Que el Lluís està connectat per telèfon. Si la nostra veu es transmet pel cable, tal i com estem parlant tu i jo cara a cara, qualsevol persona podria enxufar-se al cable i escoltar la conversa que estem tenint amb el Lluís. Això, amb una conversa a veu, amb una entrevista a la ràdio, no és un problema, però amb una transacció electrònica on hi ha diners pel mig, és un problema. Llavors, què és el que es fa? S'encripta. Que encripta què és? És aplicar una funció matemàtica al contingut o al que enviem al servidor i al que rebem, per tal de que només ho entenguem nosaltres i el servidor. Si algú pel mig ho agafa, el que veu és un conjunt de caràcters inintel·ligible
que no té sentit
que no
per
té cap mena de sentit per ell, i com no té les claus per desxifrar-ho, o en principi no les hauria de tenir, no ho pot entendre. Llavors, per això és tan important que quan fem ús de serveis online, com botigues o fòrums, pàgines, qualsevol contingut que anem, ens assegurem de que està encriptat. Una forma molt fàcil de veure-ho és que el navegador, a dalt, a l'esquerra, a la dreta, et surt un camp de web de color verd que indica que està encriptat.
Quan això de l'encriptació, un altre exemple és, per exemple, quan tu et registres a una web, al tipus Facebook o un e-commerce o qualsevol web d'aquestes que tingui una compte, si tu t'equivoques de la contrasenya, o sigui, te n'oblides de la contrasenya i la vols recuperar, mai te la donen, en pla. O sigui, si et diuen la teva contrasenya és això, és que no ho estan encriptant, perquè normalment les contrasenyes s'encripten de manera que no es pot saber, no es pot desencriptar al revés. Per això et fan posar la contrasenya nova, perquè el sistema no ha de tenir la contrasenya en pla mai. Si la té, si tu reps un mail que et diu la teva contrasenya era aquesta, llavors és que la contrasenya no està encriptada i, per tant, ja s'ha desconfiat d'aquest sistema o d'aquesta pàgina web o d'aquest e-commerce.
Desconfiem directament.
Sí.
Per acabar, m'agradaria comentar amb vosaltres aquest cas d'Air Europa, aquest atac informàtic que va rebre la companyia aèria a les portes del pont del Pilar, que va acabar demanant a alguns dels seus clients que cancel·lessin les seves targetes de crèdit. Com pot passar això?
Pot passar de moltes formes, eh? Una ja l'he explicat abans, no?
Sí.
És que algun desenvolupament nou que haguéssim fet a la web d'Air Europa hagués permès fer un filtratge de dades des de fora, que això seria un atac fàcil, diguéssim, o una circumstància que podria haver passat. Tot i que Air Europa, en principi, tenia una certificació. Tots els comerços electrònics que emmagatzemen targetes de crèdit han de passar una certificació per la qual demostren que tenen una sèrie de processos destinats a auditar i protegir els números de compte. I Air Europa la té des del 2016, em sembla que vaig veure. Llavors és molt possible que tinguin totes aquestes certificacions, però algun desenvolupament nou introduís una fallida de seguretat. I també és possible que es tractés d'un atac més elaborat. Hi ha atacs molt elaborats que prenen mesos i que es basen en anar infiltrant mica en mica components, diguéssim, de guerra de ciberseguretat, que es diu, dintre de l'organització, no? Doncs una persona truca a algú d'administració d'Air Europa fent-se passar pel servei tècnic i li diu, escolta, que ara hem canviat el programa, te l'has de descarregar d'aquí, aquella persona, com és un usuari normal i corrent, no segueix ben bé els protocols de seguretat, s'acaba instal·lar aquell programa, a través de la part d'administració comença a filtrar contingut i va filtrant mica en mica fins que arriba a un punt on pot recuperar aquestes dades. Hi ha les dues possibilitats, tant com un error petit humà al fer una nova funcionalitat a la pàgina web que introdueix la seguretat, com un atac molt elaborat que hagi pres molt de temps, perquè bueno, se sabia que Air Europa tenia la PCI, que això és una altra cosa. Quan t'anuncies que tens aquesta certificació, el que estàs ficant és un cartell molt gran de «Ei, veniu a per mi que tinc les targetes de crèdit emmagatzemades».
I el més important i bàsic, com ens podem protegir com a usuaris?
Aquí, primer de tot, el que hem de tenir clar és que cap aplicació, cap desenvolupament és 100% segur. És a dir, tu pots fer totes les best pràctiques que hi ha al món, tenir el millor software del món, el manteniment, tot un equip darrere dels millors professionals del món, però sempre hi ha una manera o sempre s'acaba descobrint o es pot arribar a descobrir una manera d'atacar el sistema o l'usuari, no? Llavors, al final, l'únic que pots fer són mesures, diguéssim, pal·liatives, no? Per exemple, si tu fas moltes compres online per evitar el cas aquest d'Air Europa, no? Pues el que et podria fer és tu tenir una targeta de crèdit d'aquestes temporals o que vagin canviant el número cada cert temps, o simplement tenir una targeta només per pagar online i posar només, pues, si vaig a fer una compra de 90 euros, posar 90 euros. O sigui, al mínim, per fer l'acció o la compra o l'operació que vagis a fer en el moment. Perquè si en qualsevol cas passa tipus això, que roben les dades o el que sigui, si el dany que et faran és molt menor que si tens tot el descobert i poden allà, tenen barra lliure, agafar tots els diners que tinguis, no? I de cara a les dades, doncs, per exemple, utilitzar una contrasenya diferent per cada servei, no sempre utilitzen la mateixa, que això també és molt difícil perquè, evidentment, has de recordar totes. Però a vegades la gent fa com uns patrons que, en compte de saber la contrasenya, doncs, recordes el patró que fa servir i llavors ho pots utilitzar. I a partir d'aquí, de la resta de dades que et poden robar o de més, ja tens menys protecció. Al final també el que has de fer és confiar una mica, posar una mica de seny i desconfiar, per exemple, de les ofertes que són molt rares o ultrabarates o que és massa bo això, o de les pàgines rares que et van enviant per cadenes de WhatsApp i coses així.
O sigui, duros a quatre pessetes, concurs, res, no?
Sí, o el típic concurs, hòstia, regalem un mòbil o un Apple, un iPhone. Clica aquí. Si ja veus una web així rara, no cliquis tan ràpid, o si cliques i t'estan demanant el número de compte, pues, poder no. O sigui, al final es posa una mica de sentit comú i sobretot s'ha de fer molta formació en el que és el món d'internet i el món de la seguretat a nivell d'usuari d'internet.
Interessantíssima aquesta conversa amb tots dos, amb Jordi Molina i amb Luis Lorenzo. Un plaer. Moltíssimes gràcies. Hem après amb aquests dos cracs. Que vagi bé. Fins aviat. Adéu.
Adéu. Bon dia.
Adéu.
Bon dia.
Anem tancant aquesta segona hora en la qual hem estat tancant la roda política dedicada a la llei de benestar animal. Hem fet la segona part, la segona sessió, i amb Jordi Molina i Luis Lorenzo hem parlat de com s'aplica la seguretat en el desenvolupament de qualsevol aplicació. De seguida, quatre anuncis i el butlletí de notícies de les 11, i després el català al carrer. Avui regalem una novel·la gràfica, un còmic infantil, Electra. Podeu trucar i jugar amb nosaltres, i després encara vindran les pantalles i les fake news.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.